La política municipal té moltes visions i opinions. I aquí les debatem totes. Parlem-ne. Cada setmana analitzem tot el que passa a l'Ametlla de Mar de la mà dels portaveus i regidors del plenari municipal. Els dimecres a les 10 del matí, la política és la protagonista al Parlem-ne, a la Cala Ràdio. Nova edició del Parlem-ne, programa d'informació política municipal de la Cala Ràdio, avui amb el grup municipal del PDeCAT, del Partit Demòcrata Europeu Català. Ja tenen doncs aquestes sigles al plenari municipal. Avui ens acompanyen el regidor Joan Pere Gómez i Maria Arbó. Què tal, com estan? Bon dia, benvinguts a la ràdio.
Hola, molt bon dia,
Daniel. Molt bon dia.
Ho dèiem en l'anterior Parlem-ne, arribaríem ja amb noves sigles, eh? Ja, normalitzar la situació.
Sí, sí, estem molt contents ja de dir-nos ja Partit Demòcrata i, bueno, contents d'haver-ho oficialitzat ja.
Anem a repassar temes d'actualitat política. Hi ha molts temes, hi ha moltes qüestions i avui volem dedicar part del programa, tot i que repassarem l'activitat plenària i les mocions que des del seu grup municipal van presentar i les analitzarem una mica en aquest espai polític. Volem parlar de temes econòmics, volem parlar d'economia, de diners i d'endeutament, sobretot perquè és una de les qüestions que des del PDeCAT tenen com a prioritats, en el sentit de que segueixen reclamant, ho van fer en un comunitat de premsa, ho van també donar a conèixer després doncs, de la reunió informativa del govern municipal, segueixen reclamant una auditoria econòmica que doni una xifra exacta del deute, independentment de la que planteja el govern municipal a hores d'ara. I amb aquesta xifra que s'hauria de determinar amb aquesta auditoria, s'hauria també de buscar la solució per poder-lo rebaixar. Tot i això, el govern municipal l'ha xifrat actualment en 46 milions, un menys que ara fa any i pocs mesos, quan van fer la primera de les reunions informatives al novembre de 2015. Pel PDeCAT, parlem doncs de qüestions econòmiques. Creuen o no creuen aquesta xifra del deute que presenta el govern municipal i una mica quines són les seves reivindicacions?
Escolta, més que creure o no, Dani, el que nosaltres intentem dir que com a grup municipal del Partit Demòcrata, el que diem és de que a la campanya electoral els dos partits que ara governen van dir que farien una auditoria econòmica. Una auditoria econòmica ens diria que no és el deute real. Més enllà de dir ara una xifra, que a vegades jo tinc la sensació que ella de dir agafa un poval i fiquem-ho tot al poval del deute, perquè així si hi ha un deute molt gran, molt gran, molt gran, al cap de 4 anys, si podem dir que en vez de 47 ara són 46, ja puguem dir que hem rebaixat un milió d'euros. La veritat quina és? Que una auditoria econòmica s'ha de fer, ha de ser una auditoria econòmica seriosa, ben feta, per auditors. I nosaltres reclamem on està aquesta auditoria econòmica, perquè no l'han fet. Ells ara ens diuen i s'han inventat el tema d'una auditoria de processos, que per cert, a l'auditoria de processos tampoc no han trobat res, només han dit una gestió pot ser irresponsable, però tampoc no han trobat res de l'altre món, perquè nosaltres aquí no volem defensar ningú, ni molt menys. Per això sí que ho diem. A la campanya electoral nosaltres parlàvem de 29 milions d'euros de deute, que és molt. Però clar, hi havia gent que va dir 35, n'hi havia que van dir 40, n'hi havia que van dir 50, i ara de cop i volta, doncs vinga a ficar-li deute a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Només diem, a què van dir que facin una auditoria econòmica? Doncs que contactin uns auditors i que facin una veritable auditoria econòmica, que no l'han fet, i a partir d'aquí, quan algú, que no un regidor d'Hisenda, que no un polític, ens diu, este és el deute real, sinó una auditoria ben feta i signada per uns auditors, a partir d'aquí nosaltres creurem quin és el deute real, però avui nosaltres no podem parlar de deutes reals perquè ningú ens ho ha dit, estem parlant de suposicions i el que demanem és això, que hi hagi una auditoria real i que a hores d'ara no l'hem trobat. El que sí que hem trobat és el següent, és que la forma de reduir el deute és que cada vegada, cada any rere any, els dos anys que ja porten fent pressupostos, la interventora els diu que han de fer un pla econòmic financer i han de fer un pla de sanejament. Dos anys dient-ho i no es fa. I per tant vol dir que és un tema molt important. I és que per reduir el deute es poden fer de tres maneres. O pujant impostos, que han dit que no ho farien, cosa que compartim. O reduint la despesa de personal, cosa que no han fet perquè es demostra que cada vegada hi ha més personal. O la tercera, invertir en la situació i aconseguir que haguem més ingressos, no via impostos, sinó més ingressos via inversions, que tampoc no ho estan fent. Per tant, nosaltres realment pensem que la gestió econòmica, aquesta és una gestió econòmica de deixadesa, d'un cop i a pegar del que es feia abans, com se demostra que, per exemple, tant de deute que hi ha i seguim gastant el mateix en festes que es gastava abans. I no invertim res en les urbanitzacions, per dir alguna cosa. Una miqueta és una reflexió que vaig en veu alta, però resumint, el que demanem és que es faci una auditoria per auditors i una auditoria ben feta.
Demanem, per tant, aquesta auditoria per part d'uns auditors externs, entenem. El govern diu...
És el que va dir el grup d'Esquerra Republicana a la campanya electoral i ho portant al programa electoral. Vull dir, no estem demanant res que ells no van dir que farien.
Però sí que el govern ha realitzat, com apuntava, una auditoria de processos de gestió a la Cala Gestió, amb una sèrie de conclusions que abans vostè parlava, consideren que doncs, hi havia una gestió irresponsable i que traslladen aquesta documentació tant a la Fiscalia com també a la Sindicatura de Comptes. En aquestes, bé, en el decurs de realitzar aquestes auditories a la Cala Gestió, es va localitzar que hi havia pendent 1,2 milions d'euros d'IVA pendents de reclamar. És una xifra que finalment s'ha pogut recuperar, tot i que hi ha una sèrie de factures, que en concret les resumirem amb les que corresponen a la consultora EFIAL, que Hisenda, l'agència tributària, no ha retornat al consistori i, per tant, ho ha fet en les altres factures, o la gran majoria de factures que podien demanar la devolució d'IVA. Clar, això també entenc que és una notícia que no sé si coneixien o desconeixien per part del PDeCAT.
A veure, ho resumiré molt ràpid. La pregunta és, es van recuperar estos 1,2 milions d'euros? Sí. L'actual equip de govern, quan va entrar, va poder demanar la reclamació de l'IVA? Sí. Qui està dient que si vés governar el grup municipal del Partit Demòcrata no véssim fer el mateix? Si una cosa se perd, és quan s'ha perdut. Se perd, és que et cau la clau a la mar i no la pots recuperar. Però si realment això estàvem en terminis i es va poder demanar la recuperació de l'IVA, qui mos està dient que si vés un altre govern aquests diners s'havien perdut? Doncs pues, evidentment el gerent de la Cala Gestió, que per cert, lo gerent actual que ja ara segueix sent el mateix gerent que havia també ara fa 2 anys i mig amb l'últim govern de l'Andreu Martí, segueix havent el mateix gerent de la Cala Gestió amb l'últim any de l'Andreu Martí de govern que l'actual gerent de la Cala Gestió que hi ha ara amb l'actual govern d'Esquerra Republicana i Socialistes. Doncs el gerent hagués fet la mateixa informació i hagués recuperat un IVA que no hagués pogut perdre, perquè si hagués perdut l'IVA, si ara hagués dit per què vostès no van reclamar l'IVA, el govern de l'Andreu Martí no va reclamar l'IVA quan tocava, per dir alguna cosa. S'ha perdut, molt bé, una gran crítica, però a què l'han recuperat? Per tant, vol dir que l'únic que ha fet el govern actual és recuperar una cosa que estaven en temps i en terminis de poder-lo recuperar. I si nosaltres ho haguéssim governat, doncs també ho haguéssim demanat, perquè el gerent de la Cala Gestió, que era el mateix que havia abans, mos ho hagués dit, que per això és el gerent, i ho haguéssim recuperat. Vull dir, ho veig així de senzill. No obstant això, ens alegrem molt que hi haguin 1,2 milions d'euros més a les arques municipals. Molt contents.
Però no aixeca falca del dubte, almenys el govern municipal, sí, de per què no es va recuperar en els terminis anuals, que com se solen fer aquestes reclamacions...
És que és molt fàcil d'explicar. A què s'ha recuperat? Vol dir que no estàvem fora de terminis? És que no ho veiem més complicat? Si es recupera vol dir que estàvem dintre de terminis. A partir d'aquí, quin problema veu la gent?
Li comentava perquè ja et dic que des del govern municipal apunten sí, que per què no es feia en aquest
sentit. Contesto,
si,
et contesto,
si no aixeca sospites és el
si
que
apuntava. Si nosaltres ho haguéssim governat, com que estava dintre de terminis, ho haguéssim demanat i ho haguéssim recuperat. Perquè una cosa que està dintre de terminis... És com, mira, la declaració d'Hisenda, no? Diuen, pots fer la declaració d'Hisenda? Es comença amb el dia 1, tens 3 mesos. Bueno, doncs hi ha gent que el dia 1 ja l'ha fet i hi ha gent que s'espera l'última setmana per raons X, que no em fico, però aquestes interdeterminis, què vol dir? Que no vols fer declaració d'Hisenda i ets un i vols amagar al fisco els seus ingressos? No, vol dir que tens 3 mesos i dintre d'aquests 3 mesos pots fer declaració d'Hisenda. Pues, havia uns terminis per recuperar l'IVA i suposo que per motius X l'haguessin recuperat més cap al final. A què l'han recuperat? Estaven dintre de terminis, no veig cap problema.
Però també, per exemple, l'Ajuntament en l'actualitat ha hagut de fer front a un pagament de l'IRPF pendent de totes les factures de emeses fins ara de la residència d'avis, part dels diners que s'hauran de destinar, per cert, d'aquest 1,22 milions d'euros que s'han pogut recuperar d'IVA.
Aquell un gerent de la Cala Gestió, que és el mateix que havia amb l'últim govern de l'Andreu Martí i que ara sigui el mateix gerent, pues suposo que li hauríem de demanar-li responsabilitats a la gent que són tècnics i cobren per això, no? Que són els que realment saben de número i són els que s'han de preocupar, per això tot gerent. A partir d'aquí m'agradaria un dia cridar al gerent de la Cala Gestió, que és el mateix que havia amb l'Andreu Martí, que mos vingui, que mos digui per què porta 2 anys de gerent amb l'actual equip de govern, i si tan malament ho fa, pues li demanarem responsabilitats. Ara, jo voldria també un dia sentir aquest xicot que es pogués defensar-se davant de totes les acusacions, perquè no ho sentim mai. Clar, un tema tonto. Abans se criticava de que per quadrar el pressupost se ficaven la venda de les parcel·les que havien. Resulta que ara també fica la venda de les parcel·les. O sigui, abans ho criticàvem i ara ho fem nosaltres, no podem dir-ho. Jo veig una certa, si em permets, una certa hipocresia. Estan fent el mateix que es feia abans, simplement els mismos perros con diferents collares, perquè el gerent és el mateix.
Temes econòmics amb els quals hem volgut obrir el Parlem-ne, per tant, ho deixen clar, volen una auditoria econòmica, entenc que així ho defensaran en les diferents sessions plenàries. Parlo de sessions plenàries, parlem de la darrera, el passat mes de febrer, on des del seu grup municipal van presentar 3 mocions. Si li sembla, comencem per la part econòmica, després anirem avançant. Comencem per la part econòmica, comencem per la que van presentar, en la qual demanaven al govern municipal que destinés els 241.000 euros que enguany rebrà de la Diputació de Tarragona en concepte del Pla d'Acció Municipal per a arranjar carrers de les urbanitzacions de Trescales i Calafat i també per a millorar el poliesportiu. Però també hi havia un punt en aquesta moció que feia referència a que no es podria doncs, fer inversió ni amb aquests diners del PAM ni tampoc amb altres recursos, sinó que s'haurien de destinar els diners que es poguessin destinar a inversions a manteniments. Moció que, per cert, va ser rebutjada al plenari. Ara fa uns dies, la setmana passada, coneixíem que entenem que a través d'aquesta subvenció del PAM l'Ajuntament té previst doncs, asfaltar 30.000 metres quadrats de carrers, més de 30.000 metres quadrats de carrers, encara no s'ha detallat, però sí que ens feia aquesta avançada. Des del PDeCAT, davant doncs, d'aquest rebuig a la seva moció, què n'expliquen?
Molt senzill, a veure, nosaltres vam fer una moció i és positiu que l'Ajuntament hagi l'únic grup a l'oposició i que fessin mocions en positiu, perquè vol dir que l'oposició està i fa 2 tasques, no? Una és la de fiscalitzar, que ho fem, i fiscalitzem el govern, i l'altra també és la de fer una oposició constructiva, que també ho fem. I nosaltres, és legítim, i no vol dir que tinguéssim la raó, creiem que aquests diners del PAM, que és el Pla d'Acció Municipal que dona la Diputació de Tarragona i que es dona cada any, s'ha de saber prioritzar. Per què? Perquè, com vam sentir l'alcalde, parlava de fer moltes coses, però 240.000 euros, 241.000 euros no donem per a molt. I vam dir, home, prioritzem. I la nostra prioritat quina és? No vull dir que si ara l'alcalde vol fer una pista de patinatge no sigui important, no, ni molt menys. Nosaltres vam dir que havíem de prioritzar i que pensem que avui, tal com està el poliesportiu, és un perill. Cal recordar que allí hi fan activitats d'esport crios, gent no tan crio, hi ha futbol sala, van fer el dinar de Candelera de la gent de la tercera edat allí i també era un perill. I crec que s'hauria d'arreglar, s'hauria de fer l'arranjament del poliesportiu. Però per nosaltres, i és una, això és dir, prioritats. La nostra prioritat avui en dia hauria de ser l'arranjament, en especial, de les urbanitzacions i, si em permets, en especial, de les Trescales. Trescales està en molt mal estat. Vaig dir-ho l'altra vegada i no em cansaré de dir-ho perquè em trobo amb casos. Avui he anat a un lloc que m'he trobat amb 3 senyores de la tercera edat que estaven a la peluqueria, que abans venien al poble amb la calabús, i això volia dir que venien aquí al poble i feien despesa, anaven a la peluqueria, anaven a comprar tal, i ara et diuen, és que no podem vindre al poble, no tenim la calabús, res que dir, perquè això podríem discutir-ho, però ens diuen, és que al final marxem de les Trescales, diu perquè una d'aquelles dones va caure, i va caure pels forats que hi han. I diu, i a part no mos sentim segures, cada vegada està pitjor, cada vegada es degrada més, i mos va dir, i molta gent que vivim tot l'any, comencem a veure suïssos i gent d'altres llocs que estem venent els xalets perquè veiem que és una urbanització que s'està degradant. I nosaltres pensem que això és una prioritat. Les urbanitzacions és també un motor econòmic del poble, no només de la gent que viu, que cada vegada, abans ho parlàvem aquí, amb la tertúlia prèvia que sempre fem, sí, tu, jo, amb la Maria... No?
Abans de començar fent el cafè, sí, de bon matí.
Que crec que si la gravéssim seria més interessant a vegades, potser del que a vegades diem ara aquí en directe, no? Jo comentàvem, però clar, als anys 80-90 diem, no hi havia aquesta separació entre la gent de les Tres Cales i la gent del poble. Però és que la Maria comentava molt en cert dia, és que potser abans la gent només era segona residència, ara hi ha molta primera residència. Però és que ara molta gent vol començar a marxar del poble. I la nostra prioritat quina és? Hauríem de cuidar molt més el tema de les Tres Cales perquè estem fent una fractura social.
És clar, és que a més hem de tenir en compte de que de fa uns anys cap aquí, bueno, quan va haver tot el boom de la construcció, la gent, doncs el que deia el company Joan Pere, no? Que molta gent, potser a Tres Cales hi anava, hi havia segones residències, gent que tenia xalets, hi anava a l'estiu, però cada vegada més molta gent va començar a anar cap a Tres Cales com a primera residència. Hi ha hagut un boom molt important de població, tant de gent que ha vingut de fora a viure aquí per raons laborals, perquè sigui, no? O gent que tenia segona residència i han fet un canvi de vida. I gent del poble que ha marxat a viure a Tres Cales. Llavors, clar, ens hem trobat que amb anys que no s'ha anat fent res i a la llarga pues, bueno, s'ha anat degradant. I es necessita no fer perquè, a veure, al fi i al cap és gent del poble. És que, clar, a vegades dona la sensació de que quan estàvem al ple i deien oh, és que, clar, no només Tres Cales, és que el poble. Sí, el poble ja ho sabem, que hi ha carrers que s'han d'arreglar, però que potser el poble ja s'han anat fent més coses. Mm. Evidentment, les urbanitzacions són molt grans i passa molta gent i molts de cotxes i bueno, l'estat, la veritat és que és horrible, no?, tal i com estan. Llavors, la gent es queixa de que canvis de, bueno, els pneumàtics, els amortiguadors, no?, contínuament reparacions als cotxes, a part, pues, accidents que poden haver, pues, de gent gran i d'altra gent. I clar, ho diuen la gent, som del poble també, i això costa a vegades d'entendre-ho, no? I amb això també ho podria lligar amb el sentit de que aquí al poble a vegades hi ha una mentalitat encara una miqueta tancada de que no acceptem o no veiem a la gent com a gent del poble, no? A vegades diràs que necessites tenir dos o tres generacions de familiars per a que consideren que ets calero i calera, no? I la gent se senten forasters. I ho remarquem a vegades. I a mi pues, m'incomoda moltes vegades perquè veig gent d'aquí que potser són nascuts a d'altres poblacions, però han vingut aquí, han fet una família, han nascut els fills aquí i van a l'escola. Uh-huh. I són xiquets que continuen sent forasters, no? Però amb molts de temes, perquè inclús al futbol, a molts esports i a molts llocs he sentit comentaris de pares enfadats de perquè els seus fills els han arraconat en el grup A o en el grup B, segons si eren del poble o no eren del poble. I perquè són forasters. I els pares em deien, pues que el meu fill ha nascut aquí al poble, és d'aquí. Com s'ha de sentir aquest nen? De que el fan sentir foraster? Vull dir, és que hem de canviar la mentalitat. I no només la gent que ha nascut aquí, sinó gent que porta molts anys vivint aquí i s'han de sentir d'aquí. I hem d'obrir la mentalitat i fer-los sentir d'aquí. Com a molts llocs que passa, si vas aquí mateix a l'Hospitalet de l'Infant, on la població és molt, hi ha molta gent immigrant i estan molt cohesionats i hi ha molta vida i se senten de l'Hospitalet. I tu inclús vas allà i en un any vivint ja te sentes d'allà.
Mm-hmm. Bueno, doncs aquí la diferència està en que el nucli urbà d'Hospitalet és on viu aquesta gent.
Sí, bueno, és igual, però estic parlant de gent del poble, gent que viu al poble, no a Tres Cales, però que és igual, és una miqueta la comparativa, no? De que el problema està que quan no ets aquí i no tens la família d'aquí, doncs vinga, són forasters.
Comentar que apuntaven que respecte al poliesportiu demanaven aquest arranjament, al mateix plenari se li va respondre al seu grup municipal doncs que estava previst fer una sèrie de reparacions per part del l'equip de govern, per part de l'Ajuntament, per tant doncs estarem pendents de que es faci i també doncs veurem quines són les actuacions en l'àmbit d'asfaltat i d'arranjament de carrers a través d'aquests diners del PAM.
Sí, però com un detall, prioritzem el poliesportiu, pot haver un accident i després tots plorarem. El PAM, si escolta'm, un ajuntament que diuen que hi ha 46 milions d'euros de deute vol dir que no es pot permetre renunciar a inversions al port, per dir alguna cosa, per no dir res. No es pot permetre dintre 240.000 euros i ha de saber prioritzar. Si el poliesportiu realment està en best mal estat, nosaltres no diem que no s'ha de fer altres instal·lacions esportives noves, ni molt menys, al revés, ojalà poguéssim fer el camp del Barça i es pogués omplir. No, el que estem dient és que si el poliesportiu tenim activitat i hi ha gent, i hi ha un perill, perquè hi ha un perill real, l'altre dia jugant a futbol, una pilotada cap a dalt i que hi ha guix, hi van caure plaques, vale? Escolta, si un perill real, això és una prioritat. I l'altra prioritat és el tema de les escales als carrers. Ens donem tots compte realment a l'estiu que diem que al poble de la Cala passem a ser uns 40-45.000 persones. La pregunta que jo em faig en veu alta. Aquesta gent està vivint al nucli urbà? Tanta gent, no? Aquesta gent mos viu sobretot a les urbanitzacions. I al final és la que ve al poble, la que gasta, la que dona vida. També no m'oblidéssim quanta gent del poble no lloguem el xalet a l'estiu. Abans també en aquesta tertúlia prèvia que comentàvem i diem gent que viu a l'hivern a les Tres Cales i a l'estiu sempre viu al poble per llogar el xalet a l'estiu. Molta gent ha fet inversions de tindre un xaletet perquè és el seu seguro de vida quan se jubilen. No descuidéssim això. Si el tema de les Tres Cales mos marxés i molta de la gent del poble no poguéssim llogar el xalet a l'estiu, les economies locals patiríem i ho estem descuidant completament. A part també l'imatge que donem del turisme quan la gent ve al poble i molta gent va a Tres Cales i fa la vida a Tres Cales, l'imatge que donem a l'exterior d'una organització deixada, tercer mundista, no és bo per nosaltres. De què ens val fer totes les campanyes de publicitat que fa pel tant turisme, que per cert ho fa molt bé, i de part que tenim les millors platges perquè les tenim. Jo sempre dic que la Cala és la Menorca catalana. De què ens val si després descuidem això? Prioritzem 240.000 euros. Prioritzem el tema de les escales, prioritzem el tema dels carrers, prioritzem el tema del poliesportiu Galetet, prioritzem les coses, perquè si després ens omplim la boca, després resulta que pel que volem sí que hi ha diners. Perquè en festes no hi ha cap retallada, en personal no hi ha cap retallada. Per tant, home, una miqueta a vegades costa d'entendre 46 milions d'euros. Quan una cosa està tan malament, el primer que fas és retallar les coses superflues. Aquí no, eh? Aquí el superflu no l'estem retallant. Se fa tot idèntic com abans. Tan malament estem? No sé, jo no ho entenc, però en una casa el primer que faig és que si no tinc diners me trago el Canal Plus. No em trago el got de llet de mon fill, eh? El Canal Plus sí que me'l trauré, el litre de llet, no?
Seguim avançant amb mocions. Anem a les mocions que presentàvem per costes, demanar al Departament de Costes que s'executessin les obres de reparació dels danys als temporals. Obres que per cert van començar la passada setmana, dijous, arrencament aquí al municipi almenys, i al llarg de la setmana s'han anat també iniciant en altres punts de la demarcació de la litoral de casa nostra. Una moció també que va ser rebutjada pel plenari.
Sí, bueno, ja està vist que fins i tot la moció, que després també parlarem de lo de la biblioteca, la vam tindre que esmenar, perquè si no també mos diuen que no, però bueno, l'important no és. Ens va donar l'explicació a la regidora de Medi Ambient, que la vam trobar molt, molt adequada, i un vot de confiança a la regidoria. Crec que han fet els deures correctament, i des d'aquí felicitar a la regidora de Medi Ambient, als tècnics de Medi Ambient, i només esperar que el que mos han dit que es faci, pues perquè les platges és un dels valors més importants que té el poble de cara al turisme, i que només demanem que no passi com l'any passat, que a plena Setmana Santa les platges també del nucli urbà, Caleta de Pepo i d'això, pues encara estaven completament amb una completa deixadesa. No obstant això, l'explicació que mos va donar des de la regió de Medi Ambient i per part dels tècnics la trobem molt correcta. Crec que s'ha treballat amb rapidesa i correctament, i felicitar-los. Ara, la nostra moció no era per criticar, era per dir espavilem-nos, se van espavilar, ho han fet correctament, doncs des d'aquí felicitats.
Ja que parlem de platges i de costes, parlem de les obres de recuperació ambiental del port natural de l'Estany, obres que també van començar a fa uns dies i que justament doncs bé, estan acabant, diguem-ne, la part terrestre, i a l'espera del que passi entre costes de la Generalitat i costes de l'Estat espanyol per desencallar la part marítima, que seria tota la part de les ribes i també del propi fons del port de l'Estany. Un projecte important en l'àmbit mediambiental, perquè a més està marcat en l'àmbit europeu i que també en campanya electoral van defensar des del PDeCAT.
Sí, des del Partit Demòcrata em fa molta il·lusió que ho comenties. Haurem de recuperar, Maria, el vídeo que vam fer a l'Estany i va vindre la secretària de Sostenibilitat, la Marta Subirà, l'actual secretària de Sostenibilitat, i ja vam fer com a prioritat que havíem de fer un projecte molt bonic de l'Estany. Penseu que és l'únic port natural que hi ha a Catalunya, per tant és una joia, una altra joia natural que tenim al nostre poble. Nosaltres com a Partit Demòcrata ja vam avançar això, i que avui dia sigui una realitat, ens sentim molt contents amb una cosa molt important: amb una conselleria del Partit Demòcrata, amb un alcalde d'un altre partit, però l'important no és això. L'important és que quan tots volem el bé del poble, tots treballem en la mateixa línia perquè es faci. I com que això de l'Estany, més enllà de que es fiqui la medalla, perquè avui sentia i l'alcalde està molt orgullós d'aquesta inversió que fa la Generalitat de Catalunya i que fa la Conselleria de Territori i Sostenibilitat del Partit Demòcrata, això no és l'important. L'important és que es fa. I les medalles que se les fiqui qui vulgui. L'important és que es fa. Quan se treballa amb una idea que l'important és el poble, el menys important és que ho fa. I la gent això és intel·ligent i sap per on va.
Parlem de la tercera moció, tema de la biblioteca. Diguem-ne, resumim el títol, és el tema de la biblioteca, és un tema de buscar un espai perquè els estudiants del nostre municipi, estudiants entenem, doncs ja d'estudis superiors, estudis universitaris, per tant ja no de, inclús també potser de l'etapa obligatòria, però més adreçat doncs a l'àmbit universitari, puguin tindre un espai perquè el cap de setmana puguin fer treballs en grup, puguin estudiar, puguin tenir un espai que no sigui casa, que sigui un altre indret, tampoc un bar per poder de fer la seva feina. Abans ho apuntava el senyor Gómez, una moció que va tindre una esmena, diguem-ne, que va ser consensuada i, per tant, doncs, aprovada per tots els grups municipals al ple de l'Ajuntament. Què demanen exactament? Què és el que reclama aquesta moció i què és el que a partir d'ara s'haurà de fer per bé tirar-la endavant?
Bé, doncs, exactament, aquesta moció doncs va... La realitat és que hi ha molts estudiants que els caps de setmana venen al poble i potser necessiten un espai per estudiar en èpoques d'examen, i clar, es troben moltes vegades doncs, que o no ven o baixen a casa perquè doncs, no tenen aquest espai de tranquil·litat i de concentració, no? Llavors el nostre equip doncs, va pensar doncs, a veure, de quina manera podríem trobar un espai, no? I clar, el lloc més adequat, que és el que pensem tots, doncs, la gent que ha estudiat alguna carrera doncs, sap que el lloc normal habitual doncs, és una biblioteca, val? Almenys amb les facultats, no? Llavors es va pensar que el lloc, perquè tampoc a la Mella no tenim gaires espais així habilitats, no? Que pugui haver connexió a internet, taules d'estudiar, que es pugui crear aquest ambient, no? Llavors, la biblioteca era el lloc adequat i consistia simplement doncs, que els caps de setmana es pogués obrir aquesta biblioteca, evidentment, fer una espècie de programa de pràctiques on hi hagués alumnat mateix que s'encarregués doncs, d'obrir-la, no? Que no consistís una feina més, no? Per a les bibliotecàries que tenim al poble, que ja fan els seus horaris i la seva feina, i simplement era això, no? Intentar que entre els mateixos estudiants hi hagués algun voluntari, una espècie de becari, no? Que pogués obrir la biblioteca i que pogués ser un lloc doncs, d'estudi, de tranquil·litat, no? I d'aquesta manera doncs, bé, doncs, oferir doncs, aquest espai que no tenen i que durant molts anys doncs, no hi ha hagut aquí, no? I que, bueno, ja de la mateixa manera que quan va arribar aquí l'escola nàutico-pesquera es va canviar l'horari també de la biblioteca perquè els matins abans no s'obria tampoc, no? I es va tenir en compte, no? Que hi havia aquest alumnat que necessitava els matins per estudiar i es va ampliar l'horari. Pues de la mateixa manera, pues potser també hauríem de tindre en compte pues l'alumnat universitari i que també necessiten, val? Llavors, bueno, pues ben bé, sí que es va mig aprovar, no? Amb aquesta esmena, que esperem que, bueno, que arribi a fi, però que no sabem ben bé perquè la biblioteca ens deien que no era el lloc adequat per ser, però no sé jo si hi haurà cap altre espai.
Sí, una miqueta amb relació que deia la Maria, l'important d'esta moció és de dir, nosaltres, l'alternativa que nosaltres ficàvem era de dir que es pogués estudiar en caps de setmanes a la biblioteca els dissabtes per la tarda i els diumenges al matí i que aquesta persona fos remunerada amb un contracte de pràctiques. Torno a repetir, si això des de l'equip de govern i la plataforma Calera se'ns va dir que el tema de la biblioteca no ho veien clar del tot, i aquí vam tenir una reunió primer bilateral amb la plataforma Calera, amb la persona Joan Font, i vam dir, escolta, anem a esmenau, perquè ell diu, podríem fer un esmenau, i vam crear una comissió d'estudi per veure quin és el lloc adequat per poder fer este, perquè els alumnes universitaris vinguin al cap de setmana al poble i puguin estudiar. Ens vam reunir, aquí es va reunir a la Saralla amb el mateix Joan Font, van arribar amb una esmena, se van entendre, a partir d'aquesta esmena la van proposar a l'equip de govern també la va veure bé, i ara només esperem que aquesta comissió d'estudi, pues, que no estigui molt de temps estudiant i que trobéssim un lloc adequat. Torno a repetir, que el menys important era dir si ha de ser la biblioteca o ha de ser les escoles, o ha de ser... L'important és trobar un espai on la gent on la gent universitària, quan ven cap de setmana, puguin estudiar amb tranquil·litat i puguin tenir una zona wifi o puguin fer-ho. Nosaltres seguim pensant que el lloc ideal és la biblioteca, però també entenem que si hi ha d'haver problemes tècnics, jurídics o d'espai, o la biblioteca, mos diu que no pot ser, pues, si ha de ser el telecentre o ha de ser un altre lloc, pues, ja ho trobarem, però l'hem de trobar-lo. I això és la fita que mos han marcat tots.
Anem a un part important. Entenc que serà la més complicada. Anem a parlar del tema que va centrar pràcticament aquest plenari, una hora de debat, parlant sobre l'edifici comercial del port pesquer del municipi. Dic, entenc que serà complicat perquè aquí ha de jugar dos parts, diguem-ne, la part de gerent de ports de la Generalitat i la part de portaveu del grup municipal del Partit Demòcrata Europeu Català. Com està la situació? Quina visió en tenen des del PDeCAT?
Des del Partit Demòcrata, i com molt bé explicat, Dani, per mi és complicat. Complicat perquè, i faré una reflexió només en veu alta, dels 6-7 mesos que porto aquí, no he vingut cap vegada a cap programa del Parlem-ne, i que quedi a constància, i jo no he parlat mai de ports. El grup municipal del Partit Demòcrata que tenim al Facebook, no s'han ficat mai notícies de ports. He intentat ser el màxim escrupulós possible, ser per una cosa de l'altra. El problema quin és? El problema és que, mira, ara mateix estic aquí amb els butlletins municipals que cada divendres repartim pel poble i veig, doncs, pues, tinc dos aquí davant, que els he trobat aquí, que estaven deixats per tu mateix, no? Que estaven aquí al davant, el 138 i el 136. Vull dir que no són ni... són aleatoris, eh? I els dos, veig que una de les notícies centrals parla de ports. Del que jo em sento... I sí, mira, i ara la Maria m'ensenya que en té un al costat, que és el número 137, doncs té tres seguits, també parla de ports.
Perquè una és les actuacions a la zona de Ribera, l'altra és el ple i l'altra és la notícia posterior
però,
a la reunió.
Vinga, me sento orgullós perquè abans de jo ser gerent de ports, a l'Ajuntament de Vallemar no es parlava de ports. Mireu els butlletins, no es parlava de ports. No existien. Quan anem en tema d'inversions, al moment que entra aquest nou gerent, si ha fet tots els butlletins de quan jo he sigut gerent, es parla molt de ports. I no es parla per gerent de ports, que quan jo escolto la ràdio, tothom parla de ports ara. I per tant, bueno, estic content i estic orgullós. El port ha acabat sent l'eix central de la vida política i social del poble de Vallemar. Pues molt content. Dit això, tinc que ser molt precavut. Què he fet? Molt fàcil. Quan entro, veig que hi ha un pla d'inversions, un quadrienni del 2014 al 2017, i em dono compte de que hi ha una sèrie d'inversions que no s'estan fent i que, evidentment, si no es fan ara, sí que es pot agafar els diners i es poden fer el quadrienni que farem del 2018 al 2021, però també pot ser que es puguin perdre. Diuen que no es pot dir que està al sac, no es pot dir que es bat fins que està al sac i ben lligat, vale? Intento accelerar-ho i, evidentment, quan veig que una de les inversions pendents que hi ha de fer és una inversió de més d'un milió d'euros, bueno, cal dir que no era tant, era 700.000 euros, però després d'algunes propostes meues perquè sigui els millors projectes que hi ha al mercat, acaba convertint-se en més d'un milió d'euros, 1,1 milió d'euros a mi ben clos. I dic, home, això... Jo em preocupo per tots els ports de Catalunya, per tots els ports de Catalunya. Des del port de la Selva, que és el que tinc més al nord, dels que portem directament com a Port Generalitat, a les cases d'Alcanar. Però clar, com ho explicava dos amb una tele, amb una ràdio que he anat, quan a mi després se me parla dels ports ebrencs, li fiques un granet més de sentiment. Però quan parlo de la Cala, no un granet més de sentiments, que li fico un sac de sentiment. I vaig dir, aquesta inversió en un poble com el nostre, que diuen, que encara no ho sabem exactament, però que hi ha un deute de 46 milions d'euros, fa un any dient 47 milions d'euros, ostres, una inversió de més d'un milió d'euros que no paga l'Ajuntament no la podem perdre. I em preocupo, parlo amb els tècnics i em diuen, home, fa dos anys que estem negociant este projecte de l'edifici. Si parlem de fa dos anys, Joan Pere no era el gerent de Ports de la Generalitat de Catalunya. Jo no era. I el 30 de juliol del 2015 ja es va entrar a este projecte a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i es van fer reunions el 2015. El 2016 se van seguir fent reunions a l'equip de govern i encara no era el gerent de Ports. I es van fer propostes, es van dir que es fessin canvis, com és treure un local comercial, com és la deletxació d'una plaça, com és el tema de retranquejar una miqueta l'edifici que no està apegat a la carretera. I quan jo entro dic, bueno, si ja heu fet tots els canvis que us han demanat i ja estan d'això, accepteu-los perquè els trobo molt coherents, però tirem endavant. Per què? I m'explicaré en claretat. I és una notícia. Passa que, Dani, espero que un dia me convidis també com a gerent de Ports, que cada vegada que ho he demanat ho has fet, cal dir-ho aquí. Però en 15 dies començarem unes obres importantíssimes que penso que serà un abans i un després per la via del poble, i m'explicaré. Farem una inversió de 400.000 euros amb un passeig marítim. Avui ho explicàvem. Quan tu vas a passejar a qualsevol població, te'n vas a l'Ampolla, te'n vas a la Ràpita, te'n pots anar a passejar per un gran passeig marítim. Per què? Perquè és una altra tipologia de poble. Naltros, quan surts del moll, quan surts del port de la Cala, quan surts del moll, ja et trobes ja lo roquer. No tenim un lloc per anar a passejar. La gent, quan anem a passejar pel poble, anem a passejar al moll, al port. I, per tant, una inversió molt bonica que farem, jo penso que tots els caleros, més enllà, si ets del Barça o del Madrid, bueno, des d'aquí, felicitats a tota la gent del Barça, que estem tots molt contents, estirem contents, s'arreglarà el passeig, o sigui, des de, diríem, a la plaça del Canó, a la curva, davant de la cofradia vella, fins a la platgeta, es farà un passeig marítim nou, que crec que mos encantarà a tots. Però, a més, es fiquen dos pantalans flotants. Un, que és aquelles 5-6 barquetes de les muletes del poble, d'arts menors, que els hem demanat que es traslladin. Des d'aquí vull felicitar a la cofradia de pescadors i als pescadors que han acceptat, que ho han entès perfectament, que el moll de la Cala és molt gran i que el podem reordenar. Ara, evidentment, reordenar no vol dir per als pescadors, al revés, els pescadors és per naltros, és una eina bàsica, és el pal de paller del sentiment calero. I per tant l'hem de cuidar-lo, no podem perdre els orígens. Amb això estic i a mi em trobaran. I per això hem anat amb aquest pantalà flotant que ficarem als arts menors, diríem, davant de la Cova Llarga, perquè tu m'entenguis.
A la zona de l'aparcament, eh?
Molt, la zona d'aparcament, davant de la Cova Llarga, i se'ls hi ficarà el punt d'aigua, el punt de llum, hem arreglat les casetes dels pescadors, no només les hem arreglat i les hem pintat i les hem arranjat i hem tret les goteres, sinó que ara mateix s'està treballant, avui mateix ja s'està treballant i s'està ficant llum a les casetes dels pescadors, que no hi ha casetes dels pescadors, s'hi ficarà un punt de llum i punt d'aigua, aquí, com dius tu, al davant de la Cova Llarga, però també al costat del varadero, creus que tenim tot un varadero i en aquí hi ha gent de les muletes, de les armes que tenien aquelles embarcacions, resulta que allà no tenien punt de llum, no tenien punt d'aigua i havien de demanar per favor al varadero que amb una llarga els deixessin connectar, ara també en tindran. També vaig parlar amb el cap de seguretat de Ports i es ficarà càmeres al 100% a tot el moll de la Cala perquè tinguéssim tot el moll vigilat les 24 hores del dia, i que no hi hagi cap zona fosca, perquè saps que van haver alguns robatoris en algunes embarcacions ahir al costat de la fàbrica de gel, i és que es va demostrar que havia algun lloc, però és que potser les càmeres no podien, no realment al 100%, cobrir tots els espais. A la Cala tindrem cobert també la seguretat al 100%. Per què? Perquè al moll de la Cala mai podrem ficar tanques, mai podrem ficar valles. Llavors la integració per ciutat. Però clar, si la gent anem a passejar pel moll, anem a la contrapunta, anem a la punta, allí hi ha gent que allí ho té tot, la seva embarcació allí ho té tot, té la vida. I per tant hem de tindre l'absoluta seguretat de que la seva ciutat es tira. Tot això ho explico perquè, amb este ara davant de la cofradia vella, ficarem este pantalà flotant que aniran les empreses, i sobretot anirà gent del poble, que estic molt orgullós, d'empreses nàutico-esportives. Ja tinc interès en empreses de gent que volen fer el lloguer de motos, gent, tinc dues empreses que volen fer el tema pel tema del submarinisme, catamarans, lloguers de petites embarcacions. També tinc altra gent que volen fer el tema de pescaturisme. Aneu al passeig de Cambrils i veureu que hi ha embarcacions petites que ho han fet pescadors. Pescadors, que aquí també és un tema que podem començar a tocar. Hi ha gent que agafa els turistes, se'ls emporta a pescar. Escolta, mira, aquí només cal sortir del moll i pescaturisme, i n'hi ha molt, eh? I es pot fer, i la gent paga per anar a pescar, i també és una nova activitat econòmica que no només la pot fer esta gent que tingui per pescaturisme, també la poden fer a l'estiu, la podrien fer també algunes muletes d'alguns pescadors. I tot això serà una nova, un nou motor econòmic que jo penso que no podem viure d'esquenes al que vull dir és el futur. I si em permets, Dani, també abans amb la nostra tertúlia que fem sempre la prèvia, em dius, Joan Pere, què vas anar a fer el dilluns a la ràpida amb allò dels xàrters? Doncs pues mira, què hem de fer? Una cosa importantíssima per la ràpida, i és que els turistes a les Terres de l'Ebre mos entren tots per terra. A partir d'ara mos entraran turistes per la mar i mos entraran pels xàrters amb una empresa mallorquina que és Ucruesa, que s'instal·larà a la Marina Sant Carlos a la Ràpita i tindrà el lloguer de xàrters. Què són xàrters? Escolta, un xàrter vol dir, estem parlant d'un catamarà, estem parlant d'un velé o estem parlant d'una embarcació motora. És simplement aquella gent que jo no puc, per exemple, jo mateix no em puc permetre tindre un gran velé per a mi, perquè no tinc diners per fer-ho ni per mantindre'l, però a l'estiu amb dues o tres famílies lo pots jugar-lo amb o sense capità. Tot depèn si tens el títol o no tens el títol. O pots jugar un catamarà o pots jugar una embarcació. I hi havia dues zones, que dins dues rutes. La ruta sud, que anava de la Ràpita, anàvem cap a Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Les Fuentes, les Illes Columbretes, Mallorca, i em va fer gràcia ahir amb un llibre que presentàvem en alemà, en castellà, en català, en anglès, se parlava també de la ruta nord. I la ruta nord era la Ràpita, la Metlla de Mar, bueno, la Ràpita, l'Ampolla, la Metlla de Mar i Calafat. I clar, jo callat, però dic, perquè això ho vam anar a presentar a Düsseldorf, jo pensava, i aquestes embarcacions, on te atracaran al poble de la Metlla de Mar? Perquè ningú ha pensat en això. Doncs pues gràcies a aquesta inversió que farem aquest estiu, això que ens aportarà turisme, i turisme de qualitat, turisme d'aquella gent que quan vindrà i s'anirà a conèixer el poble de Cala, anirà de restaurant, anirà de compres, i a més dirà, hòstia, mira el poble de la Cala que bonic que és, i ens portarà més turisme. Doncs pues gràcies també a aquest pantalà que farem, aquests xàrters podran atracar. Ara bé, tot això, quina era la segona fase?
Inversions en aquest sentit estan aprovades
per
l'Ajuntament, i és una de les qüestions que vostè deia ara fa uns dies. No farem cap actuació que no estigui consensuada amb l'Ajuntament. En aquest sentit, l'Ajuntament aprova perfectament aquestes
actuació,
obres.
Aquesta actuació, quan vaig dir això, especifico bé. Vaig dir, no farem cap actuació en contra dels interès del que pensi l'Ajuntament quan estem parlant del passeig marítim, estic parlant d'integració port-ciutat. Aquesta d'aquí no. Aquesta d'aquí estem parlant de la mar. I aquí l'autoritat i la competència la té només ports. I per tant, si hem de ficar un punt de llum, un punt d'aigua, un norall, una defensa, o hem de ficar pantalans, l'Ajuntament no té res que dir. No a la Metlla de Mar. Ni a la Metlla de Mar, ni al Canà, ni a les Cases, ni a Vinaròs, ni a Palamós, ni a Roses.
Correcte, però refereixo que sí que hi ha consens també en aquestes actuacions, i no només amb l'Ajuntament, també amb la Confraria de Pescadors, per exemple.
Evidentment, és que seríem l'únic ajuntament del món mundial que vas invertir 400.000 euros en una cosa important i que també diguessin que no amb això. Després seria, en tot respecte del món, agafaria un pedal i tiraria a la mar. Però s'ha dit que sí, i estic molt content, evidentment, i això ho hem fet de la mà de l'Ajuntament i ho hem fet de la mà de la Confraria de Pescadors, com no pot ser d'altra manera. I la segona fase era
fer
aquest edifici. Aquest edifici és un edifici que aniran locals, no aniran restaurants, només. Aquest edifici podria ser que a la part de dalt anés un restaurant amb vidrieres, bonic, però hem de veure el què. Nosaltres, com a port, hem dit sempre que aquest edifici ha de cobrir dues coses importantíssimes. Ha de ser funcional i ha de ser rendible socialment i econòmicament. Què vol dir funcional? Vol dir que si hem de muntar un restaurant o hem de ficar sales de lloguer per a aquelles empreses nàutico-esportives que ficarem al davant, ha d'haver prou espai perquè aquesta gent puguin llogar-nos després a ports aquests locals, perquè clar, si lloguem locals de 5 metres quadrats no ho voldrà ningú. I si volem fer un restaurant dalt, un restaurant que convinguin les empreses nàutiques, pim-pam, tinguin a més un altre restaurant que puguin anar, que escolteu-me, aneu per tota la costa no catalana, per tota la costa del món mundial, a tots els ports hi ha restaurants als ports, i això no vol dir la ruïna dels, no vol dir cap ruïna dels altres restaurants de les poblacions. Aneu a l'Ampolla, aneu a Port de la Selva, anem a Cambrils, A canvi, hi ha un restaurant al Club Nàutic, a l'Ampolla també, i què vol dir? Que com més gent hi ha, més vida hi ha, al revés. Això ens aportarà més vida. I això acabarà fent que, per exemple, l'hotel que hi ha allà al port, pues tindrà més vida, els restaurants, els bars, tot això és moure l'olla de l'economia i això ens acaba afavorint a tots. Aneu a Barcelona i Passeig de Gràcia, com més tendes hi ha, més gent hi ha. No va al revés. No trobes tu Passeig de Gràcia que diu, no, estiré jo sol de botiga, perquè així estic sol me faré milionari. No, al revés. Com més botigues hi ha, més gent hi ha i més botigues se fiquen. Pues aquí el mateix. El port de la Metlla de Mar no podem viure d'esquenes a la vida portuària, no podem viure d'esquenes al mar. I per això anem... Ara, aquest edifici ha de ser un edifici singular que doni cabida a això. Ara, l'Ajuntament ens ha dit que no els agrada l'estètica, perquè queda molt clar, 2 anys negociant i... Ara no els agrada l'estètica, d'acord? Jo vaig dir, acceptem que no farem un edifici en contra de la voluntat de l'equip de govern. I dic equip de govern perquè segurament si això haguéssim fet el que jo vaig demanar, que haguéssim fet una consulta popular, la gent del poble això ho vol. Però bueno, si l'equip de govern em diu que no, cap problema. Tornem a negociar-ho.
No, entenc que no hi ha discussió en general, ho dic perquè el plenari s'hi reflectia en que es faci un equipament, es faci un edifici per aquests serveis que ara mateix acaba d'explicar, el que no acaben d'aprovar, diguem-ne, el que no els agrada a l'equip de govern i per això doncs, van aprovar retirar el projecte o demanar la retirada del projecte és la edificabilitat, els volums, sí, l'estètica, però... no els usos d'aquest edifici.
Es van dir dues coses. Es va dir que no complia urbanísticament les normes urbanístiques, mentira, perquè l'informe urbanístic de l'arquitecte municipal diu que sí que ho complix. I han demanat un primer informe, com que no els agradava el que dia, li demanen un segon informe i també diu el mateix. Per cert, complir normes urbanístiques del pla especial. Segon tema, 2 anys negociant quan Joan Pere no era gerent de ports i per tant hauria tingut temps de poder consensuar ja el projecte, cosa que no van fer. I jo no estava, ni somiava que seria gerent de ports. I tercer tema, si al final, per raons que jo desconec, al final, després de fer els canvis que va demanar l'equip de govern, no els era del projecte, este gerent de ports, en aquest este cas, perquè ja, ara em costa molt diferenciar, jo no puc dividir-me, em sap greu avui parlar com a gerent de ports aquí també, va dir, doncs, ho retirarem i ens ficarem a negociar un nou projecte. Però que quedi clar una cosa, quan jo vaig dir que s'havia d'anar de pressa perquè aquest projecte ja estava consensuat, si això volen que arribés a l'estiu del 2018, i això vol dir... licitar, primer fer el plec, licitar-lo i publicar-lo, o el fèiem al mes de març o ja no arribem a l'estiu del 2018. Perquè ara vol dir que ens hem de ficar d'acord amb un nou dibuix estètic, això vol dir les dues parts, i després hem de dir als arquitectes sobre aquesta idea, perquè clar, l'Ajuntament encara no ens ha donat cap idea. Cap. No sabem encara el que vol, encara ho estan pensant. Després de d'anys encara estem pensant quin projecte volem. Sobre aquesta idea, després hem de dir-li, ens hem de ficar d'acord, Ajuntament i Ports, i sobre aquesta idea, després hem d'agafar un equip i hem de dir, ara plasmeu-la, que ha de ser un edifici funcional i rendible econòmicament i socialment. Això què vol dir? Que sentint-ho molt, per molt ritme que li fiquéssim, aquests empresaris que el 2018 volien aquest edifici singular de serveis que podia haver restauració, comerços, m'explico? No ho tindran. No ho tindran, jo espero. Jo faré tot el possible com a gerent de ports, però no ho tindran, no arribarem. I després algú haurem de demanar, algú haurem de... Bueno, pues arribarem al 2019, no passa res. Però bueno, si el que es busca és consens, per part d'esta persona i per part de ports, consens tot.
Entenem doncs, que les reunions s'hauran d'anar materialitzant entre ports de la Generalitat i l'equip de govern, i on també entenem que, evidentment, doncs, les altres formacions, com el PDeCAT o bé Plataforma Calés, també hi hauran què dir, perquè és un projecte, evidentment, de municipi, i al final també caldrà una...
I m'agradaria fer una reflexió, Dani, si em permets.
I ràpidament, perquè...
Ràpidament. Quan a la comissió informativa, després al plenari, jo vaig dir a la comissió informativa que es retirés aquest punt d'ordre del dia, perquè igual en podíem negociar, i quedava molt feo que siguéssim l'únic poble... de tot Catalunya, i si em permets del món mundial, que es vol fer una inversió de 700.000 euros i que l'Ajuntament diu que no la vol, amb un poble que diu que està tan endeutat, vaig dir, retirem-ho, igualment ens ficarem a negociar, però no ho féssim públic. Home, es comença molt malament les negociacions quan el dia següent jo m'aixeco i em trobo que es fa una nota de premsa per part de l'equip de govern, a la qual s'envia tots els mitjans de comunicació i el dia següent totes les teles, tots els diaris, totes les ràdios, parlaven de que l'Ajuntament no volia aquest projecte, que era un projecte que no complia amb les normes urbanístiques i que era un nyap i que, a més, era una obra faraònica que trencava l'estètica, cosa que tot això és mentira. Si vols negociar, home, crec que no és la millor manera de començar les negociacions. Després se m'han queixat a mi i han fet arribar les queixes d'aquest gerent de ports, que sembla ser que volen el meu cap i es fa arribar aquesta queixa a Barcelona i tot. Clar, però és que jo l'únic que he fet ha sigut al meu Facebook personal dir, home, crec que la gent del poble té l'obligació de saber quin és el projecte real. Perquè, clar, si només se diuen mentires, al final diuen que una mentira dita moltes vegades acaba sent veritat. I l'únic que he volgut ha sigut que la gent sàpiga quin era el projecte real, perquè l'Ajuntament no té el projecte real. Però, clar, però resulta que he vist alguna foto en algun Facebook i fotos que han fet passar que són fotos manipulades. Ho torno a repetir, fotos manipulades amb Photoshop. I això no hi ha dret. No es pot manipular la realitat. Una mica de seriositat. A què volem tots el millor pel poble? Podem perdre una inversió d'un milió d'euros? No és un milió d'euros. El problema és que tots sabem que a la llarga això és bo. I la pregunta que un se fa, després de 2 anys de negociacions, no serà que aquí l'únic que importa és que es fica la medalla? Però la medalla jo no me la ficaré, no es preocupeu ningú. Que tothom sigui tranquil, perquè al final la medalla se la fica l'alcalde, perquè és l'alcalde d'un poble que serà el que acabarà tallant la cinta junt amb el conseller. L'important no és que ho fa, l'important és que és un bé pel poble. I això és la reflexió que vull fer en veu alta. Per tant, intentaré que sigui l'última vegada que jo vinc aquí com a gerent de ports a parlar d'aquests temes, però demanaria per l'altra part que també que no polemitzessin més ja els mitjans de comunicació perquè no és bo per tots.
Doncs bé, amb aquesta reflexió acabem avui al Parlem-ne que hem fet amb el grup municipal del PDeCAT, regidor Joan Pere Gómez i Maria Arbó, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Dèiem que és difícil, evidentment, posar-se la corbata o no en gerent de ports o portaveu del grup municipal, perquè evidentment doncs, difícilment es pot defensar una cosa i anar en contra d'una altra quan s'està treballant en aquesta línia. Els agraïm, com sempre, que ens hagin acompanyat. Ens retrobem d'aquí un mes en aquest espai radiofònic. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Nosaltres ens acomiadem i recordem que tornarem el pròxim dimecres a les 10 del matí, cita a la Cala Ràdio. Ho farem amb els regidors de Compromís per la Cala. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona setmana.